Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Partit Popular ofereix a Junts per Catalunya i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions generals a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor serà, per segons ell, netejar les institucions i posar les urnes de seguida.
Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
El líder del PP s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però a fons els dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció socialista ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Més notícies, Oriol Pujador.
Donald Trump frena almenys de moment l'escalada militar d'Israel al Líban després de parlar amb Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelí havia ordenat bombardejar el sud de Beirut si Hezbollah mantenia els atacs al nord d'Israel. Però després de la conversa amb Trump i de la trucada que el president dels Estats Units ha tingut amb Hezbollah a través d'intermediaris, el govern libanès ha assegurat que la milícia xiïta accepta un alto el foc mutu amb Israel. Tot i això, Netanyahu diu que l'alto el foc amb Hezbollah només afecta els bombardejos que tenia planificats fer a Beirut i no l'ofensiva militar al sud del país.
Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pogut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per a la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
El Helocadil deixa de ser un medicament català. La farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Helocadil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Segons Laboratoris Ferrer, la decisió s'emmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en les teràpies de malalties rares.
Hi ha malestar per l'ús residual del català durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que farà el Pontífex està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat descontent en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer és el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
Les produccions catalanes La tercera fuga de Victòria Spunberg i No de la companyia de dansa La Venidera triomfen als Premis Max que s'han celebrat al Teatre Romà de Mèrida. Enviada especial a Mèrida, Marta Vives. Bona nit.
Bona nit. Partia com una de les grans favorites i la predicció s'ha complert. La tercera fuga de Victòria Spunberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà aquesta que ve, ha aconseguit tres dels principals premis. Millor autoria pel duet Victòria Spunberg, Albert Pijuan.
Ostres, no, molt, molt contents. És que és una obra que ens està donant tanta alegries. Sí, a més, jo penso que és una escriptura zero acadèmica, és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
Millor repartiment i millor actor per Toni Vieira.
Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el de millor espectacle teatral. Un espectacle que, per cert, a Catalunya encara no s'ha pogut veure. En dansa, el muntatge No de la Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels noms propis de la nit. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Mèrida.
I als esports, l'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 al segon partit de l'eliminatòria.
A la Lliga de Futbol Sala, mentrestant, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off pel títol. Els blaugranes han superat 4-6 al Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontaran al Movistar Inter.
I al torneig de tenis de Roland Garros, aquest dilluns s'han disputat els partits de vuitens de final. Al quadre masculí destaquem les classificacions d'Auger, Aliassime, Berrettini, Tiafoe, i en dones ha avançat a quarts de final Sabalenka, entre d'altres, en contrast amb les eliminacions d'Osaka i Kiss.
Fins aquí les notícies.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Us ha passat mai que et lleves sabent que has de fer una cosa, però de cop i volta t'agafa com una pressa diferent i et poses a fer una altra cosa que no era prioritària, que ni t'havia passat pel cap començar el mes de juny així, però ja hi ets i ho has d'acabar. Tot ha començat perquè estés una rentadora i quan he tret la roba he vist que per dins necessitava una neteja a fons. I ja em veus a mi amb el pijama posat encara i sense esmorzar, drap en mà i un producte per netejar rentadores i vinc a deixar-ho tot ben net fins que he abocat tot el producte dins el tambor i he posat un cicle a 60 graus, cosa que no faig mai, perquè el líquid fes el seu efecte. I per si no en tenia prou de gastar electricitat aquest matí, un cop ja havia esmorzat i havia posat el rentaplats, també he pensat que li convenia una neteja interior al rentaplats. Així que he esperat que acabés, que refredessin els plats, els he guardat, i aleshores ha començat l'operació rentavaixelles, traient els filtres, netejant el braç que dona voltes i va llançant aigua, i posant un cicle sencer de 3 hores, que tampoc faig mai, perquè el producte situat cap per avall al lloc dels plats fes la seva feina i ho deixés tot ben net com una patena. I com que on n'hi ha dos n'hi ha tres, també tenia una pila de llibres per donar que feia dies que s'amuntegaven en un racó de casa i avui he trobat el moment de carregar-los i deixar el menjador lliure de llibres per terra. Ara només n'hi ha per sobre la taula, a les estanteries, a la tauleta de nit, a l'estudi, però a terra ja no. El dia ha estat prolífic, no ens podem queixar. La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts i el vostre dilluns com us ha anat? El 93207474 per parlar amb nosaltres. Avui qui truca és la Felisa des de Manresa. Felisa, bona nit.
Hola.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, Marta. Com va?
Molt bé.
Escolta, amb el tema dels llibres,
què?
Ho estaves dient ara.
Sí.
Per tot el pis jo em trobo igual.
Ah, sí?
A terra no en tinc, però he de buidar el pis de llibres, també.
Has de buidar el pis de llibres.
Escolta, no truco per això. Mira, el dijous us vaig estar escoltant i vaig intentar trucar des de 12:45 fins a 13:00 i no em veu... Bueno, no em van contestar.
Oh.
Era per contestar d'un senyor, em sembla que era el doctor Garriga.
Sí.
Bé, que va parlar, entre d'altres coses, al final de les... De les gomes de pollastre.
De pollastre, sí, senyora.
Ai, que em va sonar malament.
Sí.
Però molt malament, eh?
Sí, senyora.
I bueno, volia contestar això.
Va.
A veure, jo vaig treballar molts anys en un despatx, hi havia un senyor molt catalanista, com jo, i molt culte, i jo sempre dic, i perquè aquest senyor així ens ho deia, anelles elàstiques.
Anelles elàstiques? Això no ho havia sentit mai així, eh? Sí.
Anelles elàstiques. És que són anelles elàstiques. Perquè una senyora va dir un nom que jo no l'havia sentit mai.
Sí. Ara no me'n recordo.
Jo tampoc.
Goma de fili... Fi...
Un nom.
Sí,
un nom.
Sí. Ho sé, però ara no me'n recordo.
Sí. Però la goma de pollastre sí que em va xocar. Anelles elàstiques.
Anelles elàstiques, d'una altra
manera.
Jo
sí, ho trobo molt, molt coherent i molt... I, bueno, jo
és molt elegant i tot, eh? No fa per un pollastre, ja t'ho diré. Però sí, anelles elàstiques no deixen de ser-ho, està clar.
Eh?
Molt
són
bé.
Anelles elàstiques.
Doncs moltes gràcies.
M'ha agradat molt sentir-te i algun altre dia que hi hagi alguna cosa ja trucaré.
Perfecte. Doncs aquí serem. Moltes gràcies.
Bona nit a tots.
Bona nit.
Vale, adéu.
Adéu. En David, des de Rialp, bona nit.
Hola.
Què tal, com estàs?
Bona nit.
Bona nit.
Bé, cansat, però bé.
Molt bé. Ha sigut un dia
complicat,
molta feina,
perquè...
sí?
Molta feina i els cops de calor que ha fet.
Ja,
dies,
ja.
No?
Sí. Aquí també,
aquí
eh?
Vam passar... Sí, aquí vam passar la setmana passada de d'encendre l'estufeta a la nit una mica i llevar-te al cap de dos dies a 30 no sé quants graus. Uf, ha sigut una mica bèstia.
Molt bèstia,
ara
sí, sí.
Ara ha fluixat una mica. No ha plogut, cosa que ja convé que plogui una mica. De moment no plou per aquí, pel Sobirà. Però bueno, tot bé.
Molt bé.
Ja tenim tomàquets a l'hort, tenim carbassó.
Això és interessant. Tomàquets,
I
tomàquets.
Enciams.
Que bé, oh, que bé, m'encanta.
Bueno, si mai puges per aquí, que vinga,
passo,
un cistell.
Passo per l'hort, no?
Sí, si mai passes per aquí dalt, jo et prometo un cistell de tomàquets i de carbassó.
Carai, tu, doncs no m'ho diguis dues vegades, eh? No m'ho diguis dues
bueno,
vegades.
Bueno, el Rialp no està tan lluny.
No és veritat, no està tan lluny, tampoc, no passa
no.
res. Molt
I
bé,
a Barcelona, què? La calor.
Doncs insuportable, o sigui...
Sí, no, amb la humitat del mar i tot.
No fa tanta humitat com fa a l'estiu, per entendre'ns, però com que també ha sigut de cop que s'estava la mar de bé, doncs clar, de cop i volta dius, ara no hi ha hagut una evolució, saps? Ha sigut... De,
no,
ai, quina fresqueta, a quina calor. Però vaja.
Sí, com diuen a Vic, crec que és a Vic que ho diuen, perquè jo soc vell allà, que passes de l'infern... Perdó, de l'hivern a l'infern.
A l'infern, correcte.
Sí, passes del fred a la calor
sí,
un dia
sí,
per l'altre.
Sí.
Doncs pues, bueno, fi. Només... Pues, bé, quan feu vacances?
Quan fem vacances?
Quan plegueu?
Pleguem, crec que la programació s'acaba coincidint amb la... Espera't un moment, que tinc el calendari a la mà, per si no et diré una mentida, no vull dir una mentida. Crec que la programació d'estiu comença el 6 de juliol, per tant, nosaltres anem fins al 3. Vull dir que queda un mes.
Un mes.
Un mes, un meset, sí.
Molt bé.
Però jo encara continuaré treballant, uns dies més, vull dir que... Jo encara, sí.
Bueno, i si no, després de vacances,
exacte,
no hi ha problema.
No hi ha problema. Molt bé.
Llavors, només, un petit apunt, que, no sé, és una cosa que em rebenta, però bueno, m'interessa ser molt correcte. Com pot ser que, després del que va passar l'altre dia als Camps Elisis de París, sigui l'equip que sigui, sigui el país que sigui, és igual, que hi hagi un rellarges, que hi hagi una persona o dues persones mortes i després surtin allà a passejar-se amb l'autobús. Voleu dir que no estem perdent una mica el nord?
Ai, noi.
És una reflexió d'aquelles que tinc jo, eh? Jo entenc que els jugadors i l'afició que no són violents es mereixen, s'ho mereixen, no vull dir que no, eh? No vull ficar tothom al mateix lloc. Però estem fent de, no sé, del fet de ser d'un equip o d'un altre, una forma de generar violència gratuïta que no portem mai enlloc. Perquè la violència, que jo he estat a l'exèrcit, la violència sempre genera més violència, no ens agrada res més.
I tant, sí. El que passa que probablement aquesta gent no té res a veure ni amb seguidors de futbol ni amb res, són gent que aprofita la violentesa.
Sí, segurament n'hi haurà molts. Però també et recordo una cosa, eh? I perdona que calli, disculpa. Els últims partits que hi ha hagut entre el Barça i l'Atlético de Madrid, que no hem sigut mai equips que haguem tingut conflictes, tant l'autobús del Barça a Madrid com l'autobús de l'Atlético de Madrid al Barça han estat pedregats, a cops de pedra.
Ja.
Sí, això s'hauria de poder controlar. Si podem posar 40.000 policies perquè vingui, i soc catòlica, perquè vingui el papa a Espanya, doncs també podem posar policies per controlar les quatre associacions.
Sí, segurament hi eren, però... En fi, que sempre hi ha d'haver la nota violenta, sempre hi ha els que s'aprofiten. Sí. És així.
Reflexionem, que deia aquell.
Sí.
Bueno,
molt bé,
ja,
David.
Ja us he fotut el rotllo.
Vinga, doncs.
Que vagi molt bé,
bona abraçada, bona nit.
Adéu.
L'Emili, des de la dreta de l'Eixample Barcelona, bona nit.
Bona nit.
Com està, Emili?
Emili, estic bé.
Molt bé.
Esperant parlar amb tu, que feia molt temps... Bueno, amb tu no havia parlat mai.
Ah, jo dic, a mi no em sona, haver parlat amb l'Emili. Per tant, contenta que hagi trucat.
Amb en Javier Solà, moltes vegades.
Molt bé, doncs...
Fa un parell d'anys, poder tres ja, que vaig tenir unes bones col·leccions de gotjos, 10 quilos de paper de gotjos.
Mare de Déu.
Se'n van emportar al monestir de les Avellanes i uns altres, els que van telefonar primers, van ser repartits.
Ah, sí?
Ara tinc exactament, anirem per el més vell, el més antic, l'Avantguàrdia número 1 de Barcelona de l'any 1881. El paper està una miqueta... Estava amb unes golfes i està una miqueta ranci. Uh-huh. Es veu que de la humitat o no sé. Uh-huh. I a la pàgina central hi ha dues cases comercials d'aquí de Barcelona. Uh-huh. Es pot dir el nom?
Sí, home, sí, i tant que es pot dir el nom.
Un és de les cerveses d'Am.
Sí.
Ja feien la propaganda. I l'altre és del Mecalux.
Sí.
Que jo em pensava que era una cosa de 40 o 50 anys, això del Mecalux.
Imagina't. Doncs... 1881 m'ha dit, eh?
Sí. El número 1 uh-huh. de l'Avantguàrdia del 1881. I això és l'Avantguàrdia.
Sí.
I a banda... dos volums del Quixot, de la primera editor que es van editar aquí a Barcelona, d'en Joaquim Gil, l'edició del 1932, a l'abril. Com que teniu el meu telèfon, si algú s'interessa, li doneu el telèfon, o no sé com ho feu.
D'acord. Si algú vol, o bé aquesta Avantguàrdia número 1 del 1881, aquests dos volums del Quixot de l'any 1932, que es posi contacte a vostè, li posem nosaltres en contacte, li donem el telèfon.
Exacte.
I vosaltres us enteneu i vostè li el regal, entenc, eh?
Sí.
D'acord.
Exacte.
Molt bé.
Molt bé. Moltes felicitats pel programa, perquè abans m'agradava, però ara crec que encara m'agrada més.
Doncs, Emili, moltes gràcies per la trucada i a veure si podem... algú està interessat en això que ens ha ofert. Gràcies per trucar-nos.
Molta felicitat per tots els ignorants i per tot l'equip de Catalunya Ràdio.
Molt bé, Emili, gràcies. Bona nit.
Bona nit i bona hora.
Adéu-siau. En Lluís, des de Manresa, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Bueno, aquí estem, no?
Aquí estem, sí, senyor.
Comença la setmana. Sí, veuràs, era perquè sigui exponencial, aprofitant el programa, uh-huh. Volia consultar o per aviam si algú em pogués dir alguna cosa, eh? És el següent. Jo era persona de molt baixa visió i el 2019 vaig perdre la poca visió que ja em quedava. Vaig quedar sec.
Sí.
Bueno, pues arran pues afiliat a l'ONCE durant fa molts anys, doncs jo tenia com un neguit i no sé ben bé a qui preguntes, inclús no trobo mai una resposta. I és lo següent, sabeu que existeix aquestes ulleres intel·ligents que de la Ray-Ban, crec que és de la casa aquesta concret, que reconeix les coses del teu voltant si fa moltes coses. I jo el que em preguntava és l'OLCE, sí. Els especialistes en tiflotecnologia, que crec que es diu, com l'OLCE no té o que apadrinessin o una empresa ho oferís, perquè això seria propaganda inclús, per tots els sentits, tant que fan l'OLCE, tants milions que donen en teoria i de tot això, unes ulleres que, en el meu cas, i el de molta gent,
Clar, ja aniria dient les coses que hi ha pel camí, no vols dir?
Exacte, que inclús reconeixen, i ha arribat un moment que hasta saben de quin material està fet, perquè abans se'ls ha ensenyat. Si hi ha una cosa de ferro, imagina't fins a quin punt de dir, hi ha un senyal, que jo ja sé que pot ser alumini, l'he tocada, l'havia vist inclús.
Sí, sí, sí.
I pot dir, no, és una senyal d'alumini a les 12 teves, o a les 3. Mm. I jo penso en la tecnologia, tant que s'adelanta i de tot, i esclar, i no sé si hi hagués algú que ho escoltés de la ONCE, suposo que sí, això que deia jo, exponencial, segur que n'hi han. I crec que es diu tiflotecnologia els que es dediquen a aquest tipus, com diria, de les... Ostres,
és que sí, ulleres com amb intel·ligència artificial, deu ser, sí, no?, que et van reconeixent, sí, tot el que... Sí, sí, ja sé què,
exacte,
vols dir.
Exacte, jo ara mateix podria ser inclús molt més independent, perquè inclús, és que em diria, tens una persona aquí dos pams, perquè això fa un neguit, una ansietat, que a vegades allò de l'espai, clar, no saps les distàncies,
clar,
de les,
sí,
coses.
Sí, tant, sí, sí.
Evidentment, que a vegades et tracten com si tingui, que jo a vegades em quedo parat, que jo no ho havia fet mai ajudant amb altra gent quan hi veia, hasta per sensibilitat, que et fan hasta córrer com si hi veiessin. Alguns sí que em diu, ai, és que ara no me'n recordava que no hi veies. Dic, no, vale, jo encara, a goita.
Sí, sí. Doncs escolta'm, Lluís, està bé que ho diguis, perquè igual també ho podem demanar, no fos cas que sigui un pla de futur. Saps? Que algú ho tingui previst.
Sí, sí,
estaria bé saber-ho.
Una cosa que m'ha passat pel cap, que és un futur que ja podria ser un present.
Totalment.
Perquè la Casa Onda té un robot de color vermell, que ho pots mirar-ho... Per això ja parlo de l'època que ja vam parlar l'altre dia, d'allò més enllà del 2000.
Sí, sí, sí.
Te recordes, que vam parlar un momentet, vam dir, tu o qualsevol persona més, tothom ho sap, de certa edat inclús. Doncs aquest robot donava voltes sobre si mateix, caminava, que hasta feia com por, perquè clar, ja estava superarticulat... que ara sembla que sigui una novetat d'ara no fa gaire.
Imagina't, sí.
I està per, encara hi deu haver-hi les imatges per internet, que quan ho veus o el tingués jo davant, segur que hasta faria com una mica no de iuio,
Sí, totalment.
Allò que passa, que dius, aviam si ara m'atacarà.
Exacte. No?
I això, doncs, unes ulleres, i més avui, més que mai, que hasta tants milions que tenen en teoria la ONCE, tant que vacilen d'això, i no és jo dic com una realitat, de veritat que no, goita, vaig pagar hasta el bastó, vull dir que ja, que si puc, mentre es pugui pagar, ho pagaré el que sigui, Ja no demano que em regalin res, ni a mi, ni crec que els de més persones de baixa visió o invidents.
Doncs a veure, ho investiguem.
Quina bona, no crec que digui cap cosa. Jo a vegades li puc dir, Lluís, igual tens el cap que se te'n va més... Però penso que avui en dia més que mai, si ha sortit aquesta espècie, la Ray-Ban, que està inclús, ja ho diuen, que sí?
Sí.
Que ojo, que la gent ara graven quan no ho sap.
Sí, 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 però almenys això bueno, era per una bona funció, està clar.
Sí,
doncs a veure, Lluís, ho demanarem, si no ho sap, si no ens ho contesta ningú, o no ens fa referència a ningú.
El telèfon està aquí, li voleu donar? O si no, l'agència de Manresa, que vingués algú a dir... Vine que en parlarem, una especialista en tiflotecnologia, que la paraula ara no s'hi vol dir, deu ser especialista en coses de, justament de no, d'això, no? D'eines factibles,
D'acord, Lluís, perfecte.
I, bueno, doncs, sí, no vull allargar molt més. Gràcies a tothom. Gràcies, Marta.
A tu per trucar.
I bueno, records en Toni.
Molt bé, de part teva.
Potser estàs despert, Toni.
Potser sí, potser encara sí, vés a saber, ja et sentirà. Ja et sentirà. Gràcies.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit. Bona nit.
Adéu, adéu.
Illes de Pau.
Avui, en aquesta illa de Pau, ens n'anem al Pròxim Orient. Marxem al Líban per saber quina illa de Pau hi pot haver en una ciutat en guerra. Això és el que li hem preguntat a una dona nascuda a Barcelona fa 27 anys, que en fa 3 que viu i treballa a Beirut. Ella es diu Maria, és consultora en cooperació i està enamorada de la ciutat. Reivindica el seu esperit hospitalari i de diversitat religiosa malgrat els bombardejos israelians, malgrat que veu cada dia els milers de libanesos que s'hi han refugiat, fugint de la devastació del sud, i malgrat que també palpa cada dia la guerra psicològica. La Maria ha explicat com és la seva vida quotidiana a Beirut, a la nostra companya Judit Perpinyà.
O sigui, jo visc el que es diu com la zona cristiana de Beirut, que és a la zona est. És una barreja, és un barri bastant humil, però sí que amb els anys s'ha anat mudant bastanta gent estrangera, llavors és una mica mix-max d'aquestes dues poblacions, diguéssim.
Tu has estudiat primer a Barcelona i després a París, i per estudis i per feina has viscut als Estats Units, al Marroc, a França, a Bèlgica, a Tunísia... I ara al Líban. Però aquí al Líban, a Beirut, has decidit que potser hi deixes anar a l'àncora i t'hi quedes definitivament, no? Què té Beirut que t'ha atrapat?
Crec que sobretot la gent. O sigui, crec que vaig tenir molta sort quan vaig arribar aquí, que ja coneixia alguns libanesos, que em van obrir les portes tant de casa seva com de tota la societat libanesa, i he tingut la sort d'anar coneixent molta gent de diferents àmbits socials. És com diferent que en molts altres llocs, que per exemple, no sé, a França potser costa una mica també, és com sentir aquesta sensació de que ets benvingut allà, aquí sempre et sents molt benvingut a tot arreu. I és un dels grans estereotips, no? L'hospitalitat libanesa, que jo crec que en part és veritat. I al final és un país molt interessant perquè políticament és molt interessant. La gent ofereix moltes perspectives diferents i això és una cosa com que, bueno, a mi m'agrada molt la política i enganxa molt, no? Tota aquesta diversitat. Bueno, vaig arribar aquí una mica perquè volia conèixer millor l'Orient Mitjà, perquè per treballar i tal, i al final m'he quedat per la gent, perquè he construït una bona xarxa i perquè em sento molt com a casa, no?
Diries, Maria, que Beirut havia estat uns anys una mica una illa de Pau al Pròxim Orient?
Sí, i tant. Entre els anys 50, 60, 70, fins a l'arribada de la Guerra Civil, sí. Hi havia hagut alguns conflictes lleus pel mig, això sí, mai ha sigut l'estrella de l'estabilitat, però bueno, com tot a l'Orient Mitjà, però sí que havia sigut una mena d'illa de Pau. De fet, Beirut es coneixia com el París de l'Orient Mitjà, a on Líban com la Suïssa de l'Orient Mitjà, no? Per també tot el tema dels serveis, dels serveis financers aquí, que o sigui, l'economia libanesa es va desenvolupar molt al voltant del sector bancari i el sector financer.
El concepte d'illa de Pau, no sé, potser és especialment dramàtic al Pròxim Orient, no?
Sí, totalment. O sigui, tristament, no? Pensem en el Pròxim Orient com aquest lloc on sempre permanent hi ha conflicte i pèrdua i misèria i desplaçats i refugiats i això, com que en la nostra ment no és un lloc on associem petroli i després molta negativitat a conseqüència d'això, no? No sé, no, mai saps, no?, com és viure en un lloc en guerra fins que arribes aquí. I jo vaig arribar el 2023, o sigui, sempre he viscut al Líban amb aquesta situació. Vull dir, vaig arribar 2 mesos abans de l'octubre, del 7 d'octubre. O sigui, que sempre he viscut... vull dir, m'he enamorat del país, diguéssim, en guerra, saps? I és curiós perquè es dona com aquesta dualitat, no? De que una guerra mai passa a tot arreu, a tots els llocs, al mateix temps, no? Sinó que és una sensació molt estranya perquè al final tu pots estar aquí a Beirut i anar a les cafeteries i anar a comprar i tot, hi ha una sensació d'aparent normalitat mentre a uns quilòmetres més enllà cap al sud del Líban estan bombardejant d'una manera esgarrifosa, no? I al final és com que tu pots viure com en aquesta mena d'illa de pau que acaba sent Beirut o alguns barris de Beirut i després et trobes que, bueno, la resta del país seguim en una guerra i aquí també, però és una guerra més psicològica. I això, llavors és com aquesta dualitat permanent i aquesta temporalitat permanent també, de que tot sempre és, és temporal, saps?
I ho acabes normalitzant, això?
Sí, és com que la teva vida és el present, no existeix el futur. És una idea molt dura, però jo crec que és una idea que ha acabat sent essencial en la mentalitat i la cultura i en una mena el savoir-faire libanès. Que és el de viure totalment al present i sobretot es nota també perquè per qüestions com la inflació, per exemple, no? De que pues, al final tu cobres un sou i com que la moneda varia tantíssim, es va devaluar tantíssim, no saps què passarà demà, per tant tu gastes tot avui, no? I a més afegeixi ara la guerra i totes aquestes, vull dir que és com que hi ha tanta... hi ha hagut tantes crisis que és com, bueno, només podem viure avui i el que passi avui i demà pràcticament no existeix, no?
Quan hi vas arribar tu, al principi de sèrie, de sentir-te integrada, això que ens deies que havies fet xarxa de seguida, que t'havies sentit acollida, quin era, Maria, la teva illa de pau a Beirut? Quin lloc o quina cosa et feia sentir incomparablement bé?
Per mi, una cosa que em fascina del Líban, i pots trobar altres llocs, però aquí per mi és molt bonic, és la posta de sol sobre el mar. I a Beirut, a la zona de la Corniche, jo abans vivia a l'altre barri, o sigui, al barri musulmà, a Hamra, i en allà hi ha tot un passeig marítim on la posta de sol és preciosa.
Siete veces caíste y te volviste a levantar. Yo pasé tu Corniche con este acento de otro lugar.
I allà sí que m'agradava moltíssim anar a passejar per allà, anar a córrer i això. Llavors, a més, és una zona com que també es veu tota la diversitat de Beirut, no? Vull dir, hi ha cristians passejant, hi ha musulmans passejant, vull dir, veus tota la tipologia de tota la diversitat religiosa que viu en aquest país. Llavors això, a mi aquest lloc em transmetia molta pau.
De totes maneres, Maria, la gent pensarà justament ara quin patir que ha de ser viure a Beirut. No, jo no sé si tu has viscut els bombardejos israelians.
No, o sigui, jo he estat aquí quan hi ha hagut alguns cops bombardejos, tot i que no t'enteres de res. Vull dir, aviam, l'altre dia sí que hi va haver un bombardeig com molt localitzat al suburbi sud fa una setmana o dues. Però normal, o sigui, els bombardejos forts, jo sempre he tingut la sort, entre cometes, d'evitar-ho. Per exemple, el 8 d'abril va ser un dia terrible perquè van bombardejar diversos barris del que es diu Beirut més central. De fet, van bombardejar Manara, que Manara, ara mateix aquest lloc que t'estava explicant del passeig marítim i tal, va ser bombardejat un edifici allà, i també en el Reise, que també està, o sigui, a l'altre cantó, diguéssim, del passeig marítim. Vull dir que sí que han arribat a bombardejar diversos barris del centre de Beirut i al sud. Al sud és perquè, bueno, al Líban hi ha un actor no estatal armat, que és Hezbollah. Hezbollah en el seu moment era considerat com l'actor no estatal armat més important del món perquè tenia molts efectius i és un, bueno, es considera que és un proxy d'Iran perquè Iran els finança, etcètera, etcètera. Llavors aquesta és una milícia que sorgeix originalment durant la Guerra Civil Libanesa als anys 80 per lluitar contra la invasió israeliana. Els israelians invadeixen el Líban a partir dels anys 80 i llavors neix aquesta milícia. Amb els anys això s'ha anat transformant i el Hezbollah ha esdevingut un estat dintre l'estat, i dintre d'aquest estat dintre l'estat tenen infraestructura i oficines i bueno, locals en diverses zones del país, i una d'aquestes zones fortes són els suburbis sud de Beirut.
M'agradaria, Maria, que et presentessis.
Vaig néixer a Barcelona l'any 99 i vaig estudiar Estudis Globals a la Universitat Pompeu Fabra i després un màster en Cooperació al Desenvolupament a París. Què més? Soc consultora en Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària. Fa uns quants anys que treballo d'això, he treballat en organitzacions internacionals com ara l'OCDE, també per la Comissió Europea, i estic especialitzada majoritàriament en Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i política, economia política del Mediterrani.
Vius al costat d'una crisi humanitària com la que hi ha ara a Beirut, amb milers de desplaçats libanesos del sud que la ciutat no pot assumir. Tu això és una realitat de cada dia? Ho veus cada dia, això?
Clar, això és el tema que és fort, que realment jo podria viure aquí i pràcticament no enterar-me de la situació. Aquest és el tema. Seria una mica extrem, eh? Però sí, sí, podria passar. Vull dir, requeriria que estigués una mica sec. Però sí que és veritat que doncs, en algunes zones de Beirut, per exemple, t'he parlat, no, del passeig marítim i tal, allà hi ha gent desplaçada, el que es diu el front marítim, el waterfront, que està just davant del centre, allà també hi ha moltes tendes. Un dels parcs de Beirut, a Horsh Beirut, també hi ha moltes tendes allà. Vull dir, es veuen. Si volguessis ignorar-ho podries, però sí que es nota moltíssim això, que hi ha molts desplaçats. La gent no pot tornar al sud perquè no només és extremadament perillós perquè hi ha bombardejos constants, o sigui, cada cap de setmana moren entre 20 i 50 persones, civils majoritàriament. El cel hi té els déus del Napalm i el tro infernal d'ocells de plata. En l'horitzó només l'exili sempre amarg, bressol i tomba per un infant de Beirut. No només això, sinó que a més Israel s'ha dedicat a destruir la infraestructura civil, és a dir, l'electricitat, els dipòsits d'aigua, les carreteres, els ponts, tot el que permet la vida.
Maria, tu tens amics que hagin resultat ferits en els bombardejos? Amics de Beirut? O que s'hagin quedat sense pis?
Ferits no, perquè per sort la majoria de gent va evacuar en el seu moment, però sí, sense pisos, sense casa, sí.
Del teu barri no?
En el meu barri no, però clar, jo, o sigui, evidentment conec molta gent que viu al suburbi sud i molta gent ha perdut no només les seves cases i els seus apartaments, també conec gent que han perdut les botigues, o sigui, per tant, el seu mitjà de vida.
Tu vius amb por, Maria?
No visc amb por, perquè no pots viure amb por permanentment, però sí que tens un record constant de que hi ha una ocupació. Per exemple, tenim sempre un dron a sobre, la majoria de dies hi ha un dron de vigilància israelià, que li diuen a l'EMCA, que sempre el tenim a sobre, sense els zoomzeig d'aquest dron tot el dia com un recordatori de que estan aquí. I després, evidentment, doncs, tens tots els desplaçats, tot això. Evidentment, també, quan... És que, res, sents un helicòpter o sents un avió, vull dir, ja també tens aquesta sensació de, oh, potser, saps, tenen alguna relació amb la guerra o així, encara que no ho tingui. Perquè, al final, jo crec que no vius amb por, però és una guerra psicològica, i és una guerra psicològica molt basada en el so o el soroll. Per exemple, Israel no només utilitza el dron, també fan bombes sòniques de tant en tant, o sigui, passen amb el jet a molta, molta velocitat i trenquen la barrera del so, llavors això fa que tot tremoli, per exemple. Jo això no ho he viscut, però sí que és un recurs que han utilitzat bastant ara fins que van fer com l'alto al foc aquí a Beirut, diguéssim.
Evites passar per algun barri, per llocs que consideris susceptibles de ser atacats?
Sí, sí, clar. O sigui, per exemple, al Suburbi Sud jo encara no hi he anat, tot i que és un lloc que a mi m'encanta perquè és perfecte per comprar coses, vull dir, perquè hi ha unes zones comercials molt xules, i després hi ha certs barris a Beirut que també intento evitar perquè van ser bombardejats fa poc i bueno, no ho saps mai. O sigui, que aquest és el tema, que ara mateix vivim amb aquesta calma tensa, però que no saps mai quan poden tornar a atacar perquè els hi ve de gust.
A més del dron, què més hi ha d'aquesta guerra psicològica que percep tothom, bombardejats i no bombardejats?
Hi ha diferents mètodes que utilitzen, però, per exemple, també en algun moment van llançar pamflets també des de l'aire dient que la gent escanegés un codi QR que segurament és per obtenir informació i això del telèfon mòbil. Després, de tant en tant, també que això ha passat algun cop, és com que la teva localització apareix com que estiguis a l'aeroport i és perquè estan enviant senyals al GPS per interceptar el GPS, per exemple. També Israel juga molt a crear tensió social entre la societat, o sigui, entre la societat libanesa, per exemple. Com que ara estan atacant a molta gent, o sigui, fan aquests bombardejos específics a gent de Hezbollah i gent afiliada a Iran, dintre de la ciutat, clar, la gent té molta por, perquè això vol dir que pot ser que algú llogui un pis, algú que en teoria és un desplaçat, i després bombardegin aquest pis i a tu t'afecti, si tu siguis el dany col·lateral, no? I això ha creat moltíssima tensió social, perquè clar, hi ha molta gent que està molt espantada de que arribi gent nova forània als seus edificis o als seus barris, perquè hi ha la possibilitat de que si tenen alguna certa afiliació política, doncs Israel ho bombardegi. Llavors això és una tàctica que també Israel utilitza per crear aquesta tensió social i perquè hi hagi gent que vagi també en contra, bueno, d'altra gent amb certes afiliacions polítiques, si s'entén d'alguna manera.
I tens amics israelians o companys de feina o clients?
No, perquè, clar, el tema és que aquí és il·legal tenir cap relació amb Israel o amb israelians, o sigui, no pots fer negocis amb companyies israelianes ni res. O sigui, no sé quantes persones queden jueves aquí a Beirut, però si en queden 3, em semblaria molt. I això, no, la veritat és que no tinc com cap contacte. Sí, tinc amics jueus fora del Líban, però no al Líban.
És il·legal perquè són dos països tècnicament en guerra.
Sí, porten en guerra des dels anys 50, sí, bueno, des del 48.
Ara jo he d'acomiadar. Quina diré que és la teva illa de pau?
El passeig marítim, la Corniche. Malgrat el dron, malgrat la pressió psicològica, seguir vivint i seguir gaudint de la ciutat i de la seva gent.
Maria, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Judit.
Continuar passejant pel passeig marítim de la Corniche per veure la posta de sol és l'illa de pau de la Maria, encara que hagi sentit un dron israelià sobrevolant tot el dia el seu pis. D'aquí un minut i una mica més arribarem a 3:15 de la matinada, petita pausa, i continuem aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Tothom té una recepta o unes quantes que ens lliguen a casa. Les vam heretar, sobretot, de les nostres mares i àvies. És un dels llegats més importants que ens poden deixar. Dins un plat, hi ha una història i una manera de viure. Aquest dimecres, a les Dones i els Dies, romesco o fricandó.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Va, que ens truca el 932017474, la Francesca, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Martona i companyia, ignorants tots.
Com estàs?
Mira, que estava pensant, com que tinc tanta joia per pensar, de que si podríem fer una roda d'oració pel Sant Pare el dia 10 a les 7 de la tarda, que és quan farà la missa a la Sagrada Família. Perquè l'ambient que hi ha per allà al voltant és una mica dolent, perquè diuen que la plàtica la farà en castellà, no en català. I això ja crea mal ambientillo. I no sé com blanqueja el tema i que el puguem ajudar i que pugui tirar endavant.
Ara faré jo d'oient ignorant, Francesca, eh? Quan dius una roda d'oració,
sí.
Jo no sé a què et refereixes.
A això ho hem fet moltes vegades amb el Xavier.
Ah, però clar, jo no ho escoltava perquè em llevava a les 6 del matí, jo no ho escoltava. Sí. Ara m'ho has d'explicar tu a mi.
Sí, quan teníem, no sé, una operació important d'algú, o tenia por, o tal, llavors ens quedàvem amb la copla de fer una roda d'oració. I no sé, a mi, que em van fer una operació molt grossa, em va anar molt bé, molt, molt, molt.
I aquesta roda que la feia al programa? O cadascú
a
casa seva?
No, cada seva. Ah, cada casa seva.
D'acord. Ara sí.
Cada casa seva i allò que de gota en gota s'omple la gota, sí. Doncs això deu anar així.
Però tu la vols fer per la visita del Papa, eh? Perquè que estigui tot bé, vagi tot bé, estigui tot tranquil.
Sí, perquè jo veig tots els voltants molt revoltats, i molta policia ja...
Però això és normal, és un cap d'estat, i quan ha de venir algú, si fos un altre d'un altre
sí,
país...
Però aquí a la Sagrada Família ja n'han vingut tres de Sant Pare.
Sí.
Però mai hi havia hagut aquest ambient tan... no sé... tant de vagues o tant de...
Beligerant, tu creus que està...
Això mateix,
sí?
Això mateix, hores de gent, sí.
Doncs molt bé, Francesca, sí. La teva petició és aquesta, doncs endavant.
Bueno, escolta'm, pues gràcies,
mal no farà el contrari, d'acord?
No, mal no. Segur que molt bé, segur que fa.
Segur que fa.
Una abraçada i bona nit a tots, els ignorants. Gràcies.
Igualment, gràcies, Francesca, bona nit. A més del 932017474, jo també prenc moltes coses cada dia, eh? Aquesta no la sabia, la roda d'oracions no la sabia. Ara l'he incorporat al meu software, diguéssim, del cervell, perquè aquesta no la sabia. Perquè jo no ho escoltava, perquè ja entrava molt d'hora al matí i em llevava a les 6 del matí. Dic que a part del 932017474, encara no m'ha escoltat cap missatge dels que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui, si us en recordeu, una oient va trucar ahir, crec que era ahir, perquè la resposta és avui del Jesús, que va dir que la seva neta s'havia posat gespa artificial a fora de casa seva, en una planta baixa, i que els hi passava la corrent quan trepitjaven, però en canvi que si estava mullada no, i no entenia el per què, i va trucar i va dir, calla, que aquí els ignorants algú m'ho explicarà. Doncs mira, aquesta és la resposta del Jesús que ha deixat al WhatsApp del programa.
Jo volia contestar allò de la gespa artificial que la senyora li passa de corrent. Aviam, les gespes artificials normalment estan fetes amb fibres sintètiques, que són materials que afavoreixen l'acumulació d'electricitat estàtica. No és que sigui electricitat, sinó electricitat estàtica. El que poden fer per evitar que els hi passi aquesta mena de corrent, que inclús pot arribar a fer espurnes i llumetes per la nit i tal, és remullar la gespa. Remullar la gespa o fer alguna... Aviam, en castellà diuen una toma de tierra, perquè hi hagi descàrrega. Si més a més està posada sobre la rajola és un material que és aïllant, i el ser aïllant encara és més fàcil que es vagi carregant de l'electricitat estàtica amb el caminar sobre ella o amb la fricció, bàsicament és amb la fricció. I quan l'ambient és sec, precisament és quan això més passa, diguéssim, més es carrega d'aquest tipus d'electricitat.
Doncs molt ben explicat, Jesús. I si, ja ho va dir l'oient que quan estava mullat no passava, doncs mira, la solució o feix aquesta toma de terra que ha dit o intentar remullar-la sempre perquè no passi això, perquè quan hi ha electricitat estàtica és difícil que desaparegui. Però com a mínim hem trobat una resposta, així que moltes gràcies. Ens truca al 93207474 la Constança des de Terrassa. Bona nit.
Hola, bona nit a tothom. No, vull dir a la Francesca que sí, que faré la roda també.
Molt bé.
I després pregunto, el papa sap parlar el català?
El papa sap parlar?
Que perquè sembla que ens busquem sempre busquem estar amoïnats per alguna cosa o una altra, eh? Jo crec que el papa no deu saber parlar el català.
No, el que passa que, com tampoc sap altra gent, i els hi fan uns discursos i els escriuen com ho han de pronunciar i ho fan.
Bueno, pot dir algunes paraules, sí, d'allò, però fer tota la cerimònia, no crec. No sé.
Saber-lo segur que no. Vaja, jo crec que no el sap. Però no. Que l'homilia sí que li poden posar una part en català, escrita en català, i amb la grafia com per pronunciar-ho bé, això s'ha fet tota la vida.
I això no vol fer-ho, ell?
No. Ningú ha dit que no ho vulgui fer, senzillament que quan s'ha conegut el que l'homilia em sembla que és, o no sé com es diu la paraula exactament, sí. Doncs han vist que parlaria en castellà. Que igual després, quan ve aquí, com tu dius, Constança, fa algunes paraules en català. Però que una part de la homilia no serà en català, com a mínim sobre el paper. Una altra cosa és que després ho repensin. Però com a mínim sobre el paper, no. Això és el que hem dit, eh? Això és el que s'ha conegut.
Que tot vagi en pau i que...
Això sí.
Això és el que ens convé a tots.
Això
a tots.
Sí, molt bé, Constança.
Bueno, bona nit a tothom.
Gràcies, bona nit.
Estic molt contenta de parlar amb tu. Ets molt dolça.
Ai, gràcies, Constança, que bonica que ets.
Adéu, bona nit. Bona nit.
Adéu. Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp al 667-220-148 és el Ventura.
Era ampliar el de les 104 vegades, i són 104 vegades poder fer peticions, queixes i suggeriments a l'any, sigui per la web, sigui per l'aplicació o sigui com a instància. Fins i tot e-mail dirigit a l'alcalde. Tot això compta 104 vegades a l'any. Cada ciutadà ho pot fer. A partir d'aquí et bloquegen. I aprofito per contestar a la senyora de la targeta de mobilitat, que es pot fer per aplicació. L'aplicació és T-Mobilitat o també l'aplicació de TMB. Prèviament has de demanar el suport físic. I també contestant a l'altra senyora que deia que després de tants anys de treballar no té dret a la targeta, l'informo, no la manera, però que sàpiga que a Madrid, per només tenir 65 anys, pots tenir la targeta gratuïta, no a nivell d'Ajuntament, sinó de tota la comunitat. Fins i tot i que no siguis resident, te la poden donar si és que has d'estar un temps per Madrid per temes familiars o de negoci.
Molt bé. Només ens faltava saber això, Ventura, que a Madrid sí que tothom té la targeta gratuïta. Una altra diferència més. Què hi farem? La Carme, des del barri de Sant Antoni, ens ha deixat un missatge escrit al WhatsApp. Diu, va trucar una senyora de Barcelona que es queixava que no té la targeta de transport reduïda. I ella diu, pot demanar-la a les oficines de transport de la Generalitat a la plaça Catalunya, entrada pel carrer Vergara. La targeta és de Ferrocarrils de la Generalitat. Jo tinc carnet de pensionista de modalitat B. Diu, allà podrà adquirir la T-Mobilitat amb tarifa reduïda i que és una targeta recarregable. I encara sobre això, la Maria ens diu sobre la targeta del transport públic per pensionistes, li van dir que la podia carregar a través d'una aplicació i un altre oient li va dir que ho fes a través de l'aplicació de TMB, però la senyora que ho va preguntar deia que la seva targeta és dels Ferrocarrils i, per tant, necessita una altra aplicació, FGC T-Mobilitat, ens diu la Maria. Ara al 93207474 ens truca en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
El fidel oient que es farà la tanda i per si ja tinc nena. Mira, Marta,
t'he
comentat al principi que has dit que jo ho titularia, si tingués el llibre o pel·lícula que fes ara el teu dia d'avui, a Saporus, una mercès de casa de bon matí al començament de juny.
Sí, sí, sí.
El títol?
Sí, està bé, està bé. És bastant...
Són uns Saporus que, com has acabat dient, t'han sortit, i això que ha sigut un dia molt productiu.
Sí, totalment, sí, sí.
Bueno, jo penso que ets productiva i solventa.
Molt bé.
Amb això t'has de dir que el que agrades a la gent està demostrat que cada dia tens més seguides i trucades. Mira, Marta, les meves preguntes per aquesta nit de rigor de les tres habituals són... Quan algú està molt cansat, què és preferible? Anar a dormir així perquè no aguantes més o preferible menjar algú per descansar millor? Així el doctor Estivill o alguna entesa en sona. Uh-huh. Si és millor menjar algú per descansar millor o és que et domina l'estat de son que no vols menjar?
Molt bé.
És tot un dilema, eh?
Uh-huh.
I la següent, això que se'n diu, ets un Pere Punyetes, sí. Jo ho dic molt,
sí.
A veure que algú m'ho defineixi.
Molt bé.
I la darrera i última, per acabar la festa d'avui de les meves preguntes, que per mi és una festa trucar-te, eh?
És una festa, carai, escolta'm, és una festa de dos minutets, està bé fer una festa.
I m'ho passo bé, aquesta festa intensa i intensiva i que després apago la llum i segueixo escoltant-te.
Mira. Molt bé, digues.
Això de canviar canals de ràdio i tele se'n diu zapping, és una paraula anglesa, suposo. Sí. Per què se'n diu zapping? Què vol dir zapping i per què se'n diu així?
Molt bé. Perfecte, si doncs vinga, tancar llum.
I si hi ha una altra definició del que és el zapping?
Una altra definició, d'acord. Molt
Marta,
bé.
Bona nit.
Bona nit, que descansis, adeu-siau. A veure, altra gent que ens ha deixat més missatges de WhatsApp, el 667-220-148, diu la Carme des del Brull, a Osona. En el català del Pallars i gran part del Pirineu Occidental, la paraula furro, que jo vaig dir ahir que no sabia què significava, perquè hi havia un oient que deia que en Carles Cuní, quan va començar el programa, era una mica furro amb els oients. I això que hi ha gent de l'equip que sap què vol dir furro, eh? Hi ha gent de l'equip que sap, jo de ser d'una... que està aixecant els braços, que és l'Aina, que sap de què va aquesta paraula, però jo no la sabia. Diu la Carme, la paraula furro significa farèstec, adust o poc sociable. Diu, és un adjectiu dialectal molt bonic i molt viu en els dos Pallars, el de Ribagorça, la Noguera i el Segrià. Doncs ja sabem una cosa més. Jo esperaria que ningú digués de mi que sóc furro o furra. No sé si és furra, una dona? Furra, eh? Sí. Doncs els homes són furros i les dones són furres. Jo prefereixo no ser furra, eh? Ja us ho dic ara. I l'Elisabet, des de Vic, diu, sóc una bona oient de Catalunya Ràdio. Últimament, en la majoria de programes, i sobretot els matins, es pot sentir una música de fons, una música molt ritmada, diu ella, que se sobreposa els titulars o els enunciats del periodista, percussió en concret. Diu l'Elisabet, pregunta, hi ha algun objectiu concret? Per què no es deixa la paraula neta? Els que tenim problemes d'oïda no podem entendre bé el que s'està dient. Amb alguns dels aparells de ràdio que tinc, fins i tot se sent més aquesta música, més que no pas l'enunciat. Diu, per què es fa d'aquesta manera? Ens demana l'Elisabet de Vic. Suposo que es refereix a... Si parla del matí, deu ser el matí de Catalunya Ràdio, sobretot, ella diu últimament a la majoria de programes, sobretot els matins. És veritat que hi ha molt... Com ara, jo estic parlant per sobre de la sintonia. El passa que la sintonia de la nit dels ignorants és preciosa i és una sintonia calmada i lenta. Clar, si posem una música amb molt més ritme, doncs pot ser que en alguns us faci nosa, és veritat. Però clar, tots els informatius tenen sintonies. Vull dir que és una mica difícil que deixin de posar aquesta música i cada vegada més les notícies totes porten música. Però sí, és veritat, tens raó, que la gent que teniu algun problema, doncs us costa una mica més entendre-ho, llàstima. Però vaja, queda dit, Elisabet, a veure si algú ens pot dir alguna cosa. Va, que arribem a la una de la matinada, us deixo amb els companys dels serveis informatius, escoltem les notícies d'aquesta hora, i tornem a la segona hora amb un munt de feina que hem de fer, que no sé si tindrem prou temps per explicar i escoltar-vos a tots els que esteu trucant. Vinga, fins ara.